Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Kassen era de professió api, Condé de professió lateral dret i assumint la nova realitat, Condé s'ha convertit en insubstituïble en aquesta posició.
Coversí.
Omnipresent, un dia més lúcid en la sortida de pilota i en alguna ocasió que no ha estat així o ha compensat amb la contundència en el tall. Fins i tot sap quan es pot equivocar, avui amb una deixada amb el cap cap al porter que havia quedat curta, anul·lada per fora de joc.
Íñigo Martínez.
Castigat amb una cinquena groga que farà que no vagi a Cádiz en el cos a cos i amb pilota a l'esquena fa patir una mica.
Cancelo.
Canvi d'hora. Hi ha alguna cosa que no acabes d'entendre del tot i aquesta segurament és part de la seva gràcia. Sotana, ruleta i cert desordre ofensiu, combinat això sí per una major solidesa defensiva. Groga al tram final i tampoc serà a Cádiz.
Sergi Roberto.
Ressuscitat. Ha tornat a signar un partit molt complet a la base del quadrat i ens continuem preguntant on ha estat amagat durant tantes setmanes. És com aquell peluix que de cop i volta apareix entre el matalàs del llit i la paret de l'habitació i que feia tant temps que buscaves.
Gundogan.
Jesucrist Superstar. Veure'l jugar és una meravella. Controla el ritme del joc, com vol i quan es desespera, quan la cosa s'accelera més del compte. A prop de l'àrea, espectacular. I lluny de l'àrea, també. Apercebut pel clàssic a Cádiz, banqueta o encara millor, sofà i manteta.
Fermín.
Accelerat. A ell li va el vertig en la verticalitat, la velocitat i això combinat amb la precisió en la passada no sempre és un bon matrimoni. Això sí, energia a dojo.
Rafinha.
Joan Saura. Pocs el veiem a interior i està signant molt bones actuacions i molt més determinants en aquesta posició, que quan ho ha fet d'extrem. A més, avui ha afegit un gol bo i un altre d'anul·lat i ha forçat l'expulsió del porter. No sé si Joan Saura ho hagués fet també.
Lamine Yamal.
Veterà, en el sentit que ja no li cal fer una actuació brillantíssima per ser considerat un fix a l'11 tipus, a l'11 de gala d'aquest equip. A un àrbitre més atrevit hauria provocat l'expulsió de Cardona, com el Bernabéu ha estat ovacionat en el moment de la substitució.
Lewandowski.
Actiu, torna a estar amb espurna i avui que no ha marcat gol és un bon dia per dir-ho. Un pal amb rematada d'espatlla, una bona aturada de Valles i protagonista també en el gol, diuen que ben anul·lat a Rafinha. Groga per estalviar-se el viatge a Cádiz i ser segur al Bernabéu.
Xavi ha fet 4 canvis, també han jugat Joao Félix.
Talentós. La passada de gol a Rafinha, una altra Ferran Torres i fins i tot la rematada al pal, quan el més fàcil era ficar-la dins, només es pot fer amb molt talent a les botes.
Ferran Torres.
Reintroduït. El tauró ha tornat al seu hàbitat natural. Donem-li temps perquè torni a mossegar com ho feia abans de treure'l de l'aigua.
Oriol Romeu.
Amb confiança. Ha fet 2 o 3 accions amb la pilota als peus, amb conducció i mantenint la possessió de mèrit.
I Vitor Roque.
Corre camins. Ningú no li pot negar que s'ho ha deixat tot en la pressió en els pocs minuts que ha estat sobre el terreny de joc.
Què t'ha semblat, Xavi?
Creient. En època de crisi de fe, ell continua pensant que la Lliga és possible. Aplaudim la seva aposta per Rafinha d'interior, a banda de la ja sabuda del jovent. Potser millor que avui estigués expulsat. Amb el gol anul·lat a Rafinha a la primera part, la vermella Xavi s'hauria pagat poc a la casa d'apostes. Ara, com Pogacar i Vingegaard, al seu cap només hi ha París.
Gerard.
Digue'm.
Ara sí.
Ara sí?
El sorteig.
Ara podem fer feliç algú, no?
Sí.
Vinga, va.
Home. Oli Molló.
Pernil i llibre, eh?
Exacte. Pernil llibre, eh? I llibre.
Sí. Un porc únic, eh? El llibre on descobriràs la història, els secrets del pernil bataller i també receptes de xefs com Joan Roca, Nando Jubany i molts altres.
Un, dos, tres.
Tres. A veure el guanyador d'avui, el Ramon Padilla Baeza.
Jo sàpiga no és familiar, no?, del Toni Padilla.
Ni de la Bàrbara. Que
ni de la Bàrbara, clar.
Exacte.
Exacte, exacte. Que jo sàpiga no, que jo sàpiga no. Enhorabona al premiat.
Doncs enhorabona al premiat i moltes gràcies a tots els oients que heu participat també en la transmissió. Passen 3 minuts de la mitjanit, ho deixem aquí. 4 anuncis i comença el Tu diràs amb el Gerard Ballera i companyia. Companys, ens retrobem el dia 10 d'abril a les 9 de la nit al Parc dels Prínceps i a la sintonia de RAC1. Partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, Paris Saint-Germain-Barça. Ens hi posarem, evidentment, una hora abans.
Tenim temps per posar bé el rellotge, eh? Vull dir que 10 dies.
Exacte. Recordeu, aquesta nit a les 2 seran les 3. Eh? Vingueu del planeta que vingueu i caigueu d'on caigueu, a les 2 seran les 3. Bona nit a tothom, eh? Adéu, adéu, companys.
Bona nit.
Que vagi bé. Fins al dia 10. Adéu-siau.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. RAC1.
Innocente 10, coordinador del club de futbol La Torreta.
primer equip de Lamine Yamal.
Este chico, en el mejor Barça que hemos conocido con Xavi, Iniesta y compañía, este es superior a Messi. Primero porque tiene físicamente más fuerte, es más desbordante desde pequeño, ¿eh? Él cogía, sacaba la pelota desde la portería nuestra y se iba para adelante y se llevaba todo lo que aparecía y se la daba al compañero, marcaba al compañero, o sea, era espectacular.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Amb Gerard Baller.
Bona nit, passen 5 minuts de la mitjanit. Benvinguts i benvingudes al Tu Diràs. Ara de seguida analitzem la victòria del Barça contra les Palmes per 1-0 amb gol de Rafinha a la tertúlia, el Ferran Correas, l'Albert Nadal i la Mireia Vera. Un partit que serveix perquè el Barça es col·loqui a 5 punts del Real Madrid a la classificació. És veritat que el Madrid ha de jugar demà a partir de les 9 contra l'Atlètic Club de Bilbao, però no fa tant. Vull recordar que el Barça havia de mirar més el cinquè que el primer classificat. Doncs ara, per exemple, si mirem el cinquè, que és l'Atlètic de Madrid, està a 12 punts de diferència. 12. No fa tant, eren 4, 5 punts de diferència i encara havíem d'estar mirant el retrovisor cap endarrere per veure què feien l'Atlètic Club de Bilbao i l'Atlètic de Madrid. Doncs això crec que ja està oblidat i, per tant, el Barça ha de mirar ara cap endavant. De fet, li treu 5 punts també al Girona en aquesta lluita per la segona posició. També juga demà el Girona a partir d'un quart de 5 de la tarda contra el Betis. En un partit en el qual, és veritat, ha semblat que el Barça ha jugat millor contra 11 contra 11 que 11 contra 10. I és veritat, en els últims 20 minutets l'equip li ha costat aguantar el resultat i ha acabat patint i concedint alguna ocasió que li podria haver costat els punts. Però, més enllà d'això, també té raó Xavi quan diu que el partit podria haver estat sentenciat a la primera meitat, per exemple, o a la segona si Joao Félix fa el gol més fàcil de la seva vida i no l'envia al travesser. Per tant, una mica optimistes hem de ser amb el joc del Barça, i més venint del venir a l'equip, tenint en compte tot el que ha passat en els últims mesos i al llarg de tota la temporada. Ara mira cap a París, 10 dies, i el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps, el Paris Saint-Germain que juga demà contra l'Olympique de Marsella. Ha parlat avui Luis Enrique, ha dit coses interessants que també sentirem durant el Tu Diràs. Explicarem també l'última hora dels lamentables episodis racistes que hi han hagut al camp del Getafe, al Coliseum Alfonso Pérez, en aquest Getafe 0 Sevilla 1, partit que s'ha jugat al migdia de la primera divisió. Han insultat a Cunha i a l'entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, a un jugador i al tècnic, i també s'ha hagut de suspendre un partit de primera federació entre el Sestao i el Rayo Majadahonda. Explicarem també què ha passat. A més, crec que hi ha comunicat de la federació d'última hora explicant per què s'ha suspès el partit. I durant aquest Tu Diràs, com dèiem abans, també anirem cap a Girona amb el Miquel Agut per saber l'última hora de l'equip de Mitchell abans de rebre demà a un quart de 5 de la tarda al Betis, i d'aquest Real Madrid Atlètic Club de Bilbao demà també a partir de les 9 de la nit. Tots dos partits, igual que el partit de Barça d'avui, en directe aquí a la sintonia de RAC1.
A veure qui torna al Barça, Joao Félix a la zona 3 quarts, continua Joao Félix, Joao Félix per dins, continua Joao Félix, Joao Félix veu el desmarcatge de Rafinha, li posa una pelota descomunal, rematada, gol, 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 l'assistència de Joao Félix és descomunal, l'assistència de Joao Félix és estratosfèrica, l'assistència de Joao Félix és espaterrant, aixeca el cap al portuguès.
Així ha
ha sonat a RAC1 el gol de Rafinha, l'únic gol de la nit del Barça. És veritat que Rafinha n'havia marcat un altre que no ha pujat al marcador, i a la segona part assistència de João Félix i Rafinha barraca. Hola, Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
T'has secat ja? Perquè s'ha trobat una mica xop, eh? Una sí, mica sí. Ànec aquí a l'estudi de RAC1.
Ha plogut durant el partit bastant i després ha parat, però quan ja estava a punt d'arribar aquí des de l'estadi ha tornat a ploure.
També ha estat a l'estadi a l'Olímpic Lluís Companys, a l'Albert Nadal. Hola, Albert.
Hola, bona nit.
Bona nit. A tu no t'he vist molt, no sé si estaves gaire...
Sí, mal. Déu-n'hi-do, perquè he vingut amb la moto i déu-n'hi-do també.
No estava a l'estadi la Mireia. Hola,
no.
Mireia.
Bona nit. Bona nit. Molt bé.
Bé?
Sí.
Sí. 1-0, estàvem sentint el gol de Rafinha. Quina passada de João Félix, eh? Deliciosa, eh?
Increïble. La passada és brutal. És que és un jugador amb un talent molt especial. És a dir, crec que hi ha molt pocs jugadors amb el talent, la tècnica, la capacitat que té João Félix. El problema que té, jo crec, és que no ha sigut mai regular i li costa molt mantenir els pics de forma positius durant molts partits seguits.
Clar, a més, acabava d'entrar al terreny de joc. És aquell canvi que com a entrenador pots posar la medalla, fins i tot, perquè canvia Fermín per João Félix, i al final, en un partit en el qual han passat moltes coses, i que ara comentarem, però és el que queda, l'assistència de João Félix i la rematada de Rafinha, que també és boníssima.
Sí, jo crec que Xavi ha interpretat el partit bé dues vegades. D'inici, perquè sabia que Pimienta sempre juga igual, amb la defensa avançada i a intentar sortir des del darrere. De fet, amb la pressió, els primers 5 minuts ha estat a punt del... Barça podria haver fet 3 gols. Sembla que de les 3 accions, dues seran fora de joc, però ha robat la pilota molt a prop de l'àrea. Han hagut passades a l'espai buscant a Rafinha i a Lamine, com el dia del Getafe va ser. Ha provocat l'expulsió a Rafinha, ha hagut el gol anul·lat, i després és cert que el partit ha canviat radicalment amb l'expulsió. I llavors s'havia d'atacar en estàtic, i per això necessita jugadors amb talent, i per això ha posat a João Félix i li ha sortit bé. Jo crec que el partit, el Barça juga bé fins a l'expulsió, després s'atasca una mica, però és cert que podria haver fet 3-4 gols perfectament, i aquesta falta d'efectivitat fa que al final Moleiro t'estigui a punt d'empatar.
Sí, parlant de jugar l'efecte de l'assistència, però déu-n'hi-do també el que ha fallat avui, eh?
Sí, sabies una miqueta, i també, mira, a banda de l'ocasió fallada, que al final és com aquella del debut de Vitor Roque, no sé si recordeu, que va tenir també una ocasió bastant clara, i és una ocasió d'aquelles que no pots fallar, i menys un davanter com João Félix. I ara parlàveu de l'encert de Xavi, també destacar que ha posat, quan ha fet entrar João Félix, ha tret a Fermín, no ha tret a... ni a Rafinha ni a Lamine Yamal. Ha posat a Rafinha d'interior i la jugada li ha sortit bé. Perquè jo crec que el gol és una definició de en què més brilla João Félix, que és aquest talent per detectar una passada filtrada delicadíssima, superprecisa, i d'altra banda, que té de bo Rafinha, que pique molt bé l'espai i ha guanyat l'esquena de la defensa i una rematada excel·lent. Que és un gol que en certa manera ja li hem vist a Rafinha amb el Brasil
i
li van veure la temporada passada passada de Busquets i rematada de Rafinha també de cap.
Perquè recordo el dia que la va fer, jo ho he dit durant la transmissió, el dia que va marcar contra Osasuna, ja algú va dir l'ha fet semblant també amb el Brasil, ja em porta tres d'aquestes característiques, que no és un gol molt habitual, no? D'arribar des de segona línia i rematar, és a dir, sí que en una centrada, però en arribar des de tan lluny, no? I rematar de cap
fent,
de primeres,
i fent d'interior, insisteixo,
de primeres, no és un gol molt habitual en el futbol.
Pamplona és el dia de l'expulsió de Lewandowski.
Sí.
Sí.
Aquell gol va ser molt important.
Sí, a més va ser, aquell sí que va donar...
És el gol de la victòria,
punts avui, però
pràcticament
va ser...
En preu de lliga, aquell gol.
Va ser fa 5 minuts, sí.
Jo crec que contextos com aquest afavoreixen molt a Rafinha, perquè és un jugador que li agrada molt picar l'espai. El Barça no en té gaires, per dir que en té molt pocs, guanya molt en Fermín i Rafinha aquí, i per mi és molt necessari el joc del Barça, aquesta desestabilització, aquesta entrada dels interiors de segona línia, crec que és clau perquè després puguin rebre també Gundogan amb més espai a dins. És a dir, que per mi ara mateix el nivell de Rafinha, per mi és un jugador que ha de ser titular.
Sí, però abans també li deia al Molló, fora d'antena, que no ens l'havíem cregut gaire a la banda esquerra, no? Ja sigui d'interior o d'extrem, no?
Jo crec que ha sigut, era més ell que no es creia ell mateix,
ja.
Perquè
sí, però la temporada passada a l'esquerra
comença jugant per l'esquerra amb Dembélé a la dreta, i és ell el que demana a Xavi que no vol jugar a l'esquerra, però pot jugar perfectament.
I té una cosa, que a la banda esquerra, si tu tens a João Félix i João Cancelo, defensivament perds molt, és un risc. S'ha vist en l'última ocasió de les Palmes, el xut de Moleiro,
sí,
que la tensió, la concentració defensiva perd amb Cancelo, Joao Félix junts a l'esquerra. En canvi, Rafinha, per l'esquerra, recolza molt més a Cancelo en aquest sentit. És molt més treballador, assimila millor els conceptes defensius.
Sí, sí, per tant,
i també li deixa molt més la banda a Cancelo perquè pugui pujar, i Rafinha està anant per l'esquerra, però per dins, picant a l'espai, no tan d'extrema a rebre la pilota.
Juga més com quart migcampista.
I això crec que l'està ajudant molt a rendir també a la banda esquerra, que la temporada passada ell es va enrocar que volia la dreta. Ell també li anava millor Ferran, era el lloc que Xavi posava Dembélé.
Però és que jo crec que en
general... I ara ha aparegut Lamin. O sigui,
i ara ha aparegut Lamin, sí, cada temporada té...
En general, jo crec que s'ha estat una mica injust amb Rafinha, bàsicament perquè va costar el que va costar. Sí. Però jo crec que el rendiment de Rafinha, si analitzes les dues temporades, és bo. La temporada passada, quan es va lesionar Dembélé, fa un munt de gols i un munt d'assistències. I aquesta temporada, si mires els números, segurament portarà... Sembla que gols porta 5 o 6, però assistències...
A la Lliga eren 6, pot ser?
5 o 6. I unes quantes assistències. Per mi... sí, que és cert que no, possiblement no s'han de pagar el que es va pagar per ell, però d'això ell no en té cap culpa si el Barça ho paga, i jo crec que el seu rendiment està sent bo.
Mira, la Lliga són 5 gols i 7 assistències. L'any passat, 7 gols, 7 assistències.
A la Lliga,
sí, això a la Lliga. I a la Champions, aquest any porta 4 assistències també.
No, per això que no... Jo crec que... el seu rendiment és bo.
Si ho compares amb gols amb Dembélé al PSG, amb assistències no ho sé, perquè em porta unes quantes, però amb gols crec que Dembélé ha marcat un gol en tota la temporada, si no m'equivoco.
Assistències sí que porta 12 o 13.
Unes quantes, sí.
Però un gol.
No, i que Rafinha té una cosa molt especial, que treballa moltíssim per l'equip. És a dir, jo crec que té un compromís defensiu brutal i que el Barça ho necessita, perquè t'ajuda aquest lateral, té molt de recorregut... És a dir, que jo li veig moltes virtuts ara, doncs potser no és un jugador molt, molt efectiu de cara a porteria, no és un golejador, tot i que està sumant gols, però bé, jo crec que ara mentalment el veig molt més fort, molt més ficat amb l'equip, i crec que ara mateix està donant un bon rendiment.
Parlant de números, és dada de Pedro Martín, el company de la COPE. Joao Félix, 35 partits amb el Barça aquesta temporada, 9 gols i 8 assistències, números, ja ha superat la seva millor temporada amb l'Atlètic de Madrid. La 20-21, 10 gols i 6 assistències. La qual cosa denota també les temporades que... No sé si parla millor de la temporada de Joao Félix aquesta o parla molt malament
de les
que va tenir l'Atlètic de Madrid.
Comencem a estalviar per comprar-lo.
I mira que tinc la sensació que ha jugat estonetes. És a dir, no, sí que ha tingut algun partit de titular i molt bo com el de l'Atlètic de Madrid, que per mi és el millor que fa amb la samarreta al Barça, però que tampoc és un jugador que sigui molt, molt protagonista.
Va ser bastant titular fins al dia
principi,
de l'Almeria. El dia de l'Almeria, que és l'últim partit del 2023,
allà va assenyalar, sí.
Però jo t'he de dir, jo pensava que de suplent i de revulsiu no funcionaria. I el dia del Betis va funcionar, avui també ha funcionat, és a dir, està funcionant. I jo pensava que no, que esborraria i que deixaria de jugar com li va passar a l'Atlètic de Madrid quan no tenia protagonisme i al Chelsea.
Però és que jo crec que Joao Félix, ho deia la Mireia abans, talent té per donar i vendre, és molt bo. El problema és que és molt irregular i que fa la sensació que juga quan ell vol. Però no només aquí, o sigui, a l'Atlètic de Madrid li passava el mateix i va anar al Chelsea i tampoc ho va fer bé. El dia de l'Atlètic de Madrid aquí fa un gran partit, el dia de l'Atlètic de Madrid allà Xavi és llest i el torna a posar a titular perquè sap que estarà supermotivat. No és que faci un gran partit, però fa el primer gol. És allò, jo crec que és una mica guadiana, apareix i desapareix, apareix quan vol i desapareix també quan vol. Avui ha sortit al final, fa l'assistència al gol, ja no parlo del gol fallat, però és que els últims 5 minuts no ha defensat un pimiento.
Res, sí.
Em treu de polleguera, a mi això em posa molt nerviós.
Però després amb la pilota ha tingut uns detalls brutals, clar, li han entrat 3, ha sigut capaç de retallar...
L'assistència que li fa Ferran Torres també és molt maca, és una passada filtrada boníssima també.
És que és molt bo. Però jugar quan vol.
Li rastreu transcendència el que ha passat a l'últim quart d'hora o no? Ho dic perquè hi ha molta gent que potser ha marxat cap a casa com dient, ostres...
A mi no m'ha agradat, és a dir, jo crec que tu has de competir fins al final, sabent que tens ara també, que no tens partits fins al dia 10 d'abril, si no m'equivoco, que tornaràs el 10 d'abril contra el PSG i serà una altra vegada com una aturada per seleccions, perquè al final aquest partit ve després d'estar amb seleccions, que sempre són partits estranys, i crec que l'equip s'ha deixat anar. i crec que el aquest Barça no s'ho pot permetre.
Jo crec que ha jugat amb foc. El dia, si no m'equivoco, va ser el dia de l'Almeria, precisament, que acabes també demanant l'hora contra Déu, perquè l'Almeria també es queda amb Déu. Avui no demanant l'hora, però sí que és cert que Moleiro té una... Bé, que Ter Stegen ha fotut una bronca a tota la defensa, sí, sí, bueno, tota la defensa, no a tot l'equip, perquè aquella pilota, a Ter Stegen l'havia sorprès, o sigui, si anava a porta era gol.
Gol.
I Moleiro ha progressat, ha rematat tranquil·lament. Jo crec que no només és per l'oportunitat aquesta de les Palmes, sinó que el Barça ha desconnectat pensant que havia guanyat el partit, ha començat a pensar en el Bernabéu sense saber que abans hi ha Cádiz i PSG, ho dic lo del Bernabéu perquè evidentment Lewandowski ha forçat la targeta per no jugar contra el Cádiz, a mi m'ha donat la sensació que Cancelo també l'ha forçat, Íñigo és una falta que ha de fer, però comences a forçar targetes, fas canvis per donar descans a gent que, com Lewandowski, per exemple...
I és un mal missatge pel partit contra el Cádiz.
Sí, sí.
Fixa't el que et vull dir.
Exacte, sí, sí, és el que et anava a dir.
Els estàs dient als titulars i als suplents, estàs dient als titulars i als suplents, aquest partit fa una mica de nosa. I això ja ho hem vist més d'una vegada, eh?
No, però
ja
és que...
I ja et dic jo com acaba, eh?
Sí, malament.
Si tu no guanyes a Cádiz, és que et donarà igual el partit del Bernabéu.
A mi em sap greu perquè és com tornar a fer passes endarrere, no? Semblava que en els dos últims partits, el dia del Nàpols sobretot i el dia de l'Atlètic de Madrid, que és un relat una mica contradictori amb el d'avui, perquè el dia de l'Atlètic de Madrid, la primera mitja hora estan millor ells, per mi, però tu ets superefectiu. I avui, en canvi, has estat superbé la primera mitja hora, però t'ha faltat efectivitat. Dit això, és un missatge que tu no... Es tornes al passat, aquests errors ja els hem vist, el dia de l'Almeria, l'empat a casa amb el Granada, el dia del Villarreal, que és quan Xavi anuncia que plegarà a final de temporada. Tens tants indicadors aquesta temporada que no tornis a cometre aquestes errades. Tanca uns 90 minuts bons, que has demostrat que ho pots fer contra el Nàpols i el dia de l'Atlètic de Madrid, ajudat amb l'efectivitat, però no repetim errors del passat i més ara que per fi entraves en una bona dinàmica. Sí que hi ha aturada perquè s'ha parat el futbol de clubs per anar a les seleccions, però si estàs en un bon camí, segueix mantenint-te allí. No tornis a cometre aquestes errades. La sensació que m'ha donat a mi de tornar a viure un partit, un déjà vu de debò contra Déu, les Palmes superdebilitats...
Però jo crec que és un missatge de tothom. Si és missatge dels jugadors, però és missatge també de la banqueta. Fa els canvis. Evidentment, la targeta de Lewandowski està buscada perquè està ordenada que la busqui. No l'haurà buscat.
Sí,
però no tinc tan clar la resta.
La gana.
No tinc tan clar les altres. La Lewandowski
la
és molt...
És la que dubto, també.
La Dinho, jo crec que la de Cancelo també està buscada perquè arriba al final del partit.
Sí, això és veritat.
Bé,
hauràs d'anar amb Héctor Ford.
Sí.
Que no em sembla una mala notícia,
Que té jugadors, home, evidentment que el Barça té jugadors per guanyar el Cádiz, però també és cert que el Cádiz, amb la victòria d'ahir...
jugarà la vida, anirà al 100%, i tu hauràs de posar la cama, i a veure si posa la cama...
Està enganxat allà a la Lliga.
I és complicat jugar allà, eh? Al Barça li ha costat...
Partit, espais no en tindràs cap ni un, vull dir que hauràs de ser efectiu perquè no tindràs 100 segurament, no tindràs, vull dir, que a vegades, o sigui, estava estudiat i si Xavi i el seu cos tècnic ho han decidit així i els jugadors és, mira, però que ja sé com acaba la pel·lícula i saps? Vull dir, no m'agrada.
Que no et servirà de res si perds a Cádiz.
Exacte, igual has reservat a gent pel Bernabéu i quan arribes al Bernabéu no et serveix de res.
És que és això, sí, sí.
7 i 2 quarts d'una, ara tornem.
Tu dirà, amb Gerard Ballé. RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté el divendres 5 d'abril en directe des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter, allà on es fa possible que l'aigua arribi a l'àrea metropolitana de Barcelona.
En plena emergència per sequera descobrirem què hi ha al darrere d'un gest tan simple com el d'obrir l'aixeta de casa.
El divendres 5 d'abril, El món a RAC1 amb Jordi Basté des de l'estació de tractament d'aigua potable del Ter. RAC1, tots som u. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La d'uns premiats que han impulsat canvis i millores a la societat i la de Factor Energia, que aquest 2024 celebra 25 anys subministrant electricitat a empreses i llars com la teva. Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum als premis Euro en cap a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Niele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del Sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
15.552, 15552, de la sèrie 39039.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... Ben jugat.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera. Naughty boys and nasty schools and masters breaking all the rules, having fun and playing pool, smashing up the woodwork tools, all the teachers in the party passing and they're ready.
3 minuts i 2 quarts d'una. Aquí seguim. Després de la victòria del Barça per 1-0 contra les Palmes, mira, em passa el Jové la visita de Gerard Piqué avui al vestidor de l'Olímpic Lluís Companys, eh?
Mira, jo quan havia de venir cap aquí, t'explico una anècdota.
Ah, sí?
Sí, venia disparat per arribar d'hora a l'estudi, sí, perquè venia de Montjuïc, i de cop i volta un braç d'un senyor molt simpàtic de seguretat m'ha barrat el pas i m'he hagut d'esperar d'uns 5 minuts perquè Gerard Piqué i els fills s'han reunit amb alguns jugadors del Barça, el que he vist jo era Joao Fèlix, perquè els fills volien doncs, una signatura de Joao Fèlix i tal. I si m'ho deixes dir, un agraïment a la Sarmi, a la Sandra Sarmiento de Comunicació del Barça, que és la que m'ha ajudat a poder sortir,
perquè, si no,
per poder arribar
allà,
a RAC1.
Encara estaries allà,
amb Piqué i els fills.
Encara estaries allà.
Fins aquí l'anècdota,
aquí,
disculpa.
Aquí el Barça ensenya un vídeo a les seves xarxes abraçades a Ter Stegen, a Xavi... Gerard Piqué, que deien els companys d'Andorra que avui estava al costat de la banqueta de l'Andorra donant indicacions, perquè avui el cos tècnic era interí, encara esperant a Ferran Costa, el tècnic del Badalona Futur, a veure si acabaran cap allà o no, i Gerard Piqué donant indicacions també com una mica d'entrenador. I d'Andorra ha baixat ràpidament cap aquí, cap al Lluís Companys, a veure els seus antics companys.
President, entrenador. Bueno, president, propietari, entrenador.
De tot.
Pots
de
posar
tot,
tots els adjectius que vulguis.
Una mica de tot. Mira, encara volia parlar d'un parell de coses del partit d'avui. Hi ha dos jugadors que continuen enlluernant a tothom. Un és bastant experimentat, Ilkay Gundogan,
I l'altre, jo, què voleu que us digui? Coercir cada vegada que juga, no, o sigui, crec que durant tota aquesta temporada encara em sorprendré realment de ostres, com rendeix, i avui en moments clau, que era per defensar l'1-0, també la tranquil·litat que dona al darrere, no?
Jo crec que Coversí, no fent el seu millor partit, ha fet un gran partit. O sigui, l'he vist partits molt millors, però sense fer el seu millor partit ha fet un gran partit. És cert que defensivament no ha tingut la feina que ha tingut, perquè quan Les Palmes ha quedat amb 10 s'ha tancat, però sí que ha cercat totes les boles que han enviat per Sandro perquè se les busqués. Pràcticament en totes, Coversí ha guanyat l'acció al davant de Les Palmes. Només ha tingut aquella petita imprecisió amb aquella sessió de cap a Ter Stegen, que és la jugada prèvia al gol.
Que no era vàlida.
Fora de joc. Que l'àrbitre ha pitat fora de joc. Encara no sé per què.
Ja, també, no. Ja, ara en parlarem.
També ho dic.
Fora de jocs d'avui.
Però no, molt bé, molt bé. I després Gundogan, jo crec que és el millor jugador del Barça aquesta temporada.
Sí, però deia el Puig de menys a més, eh? O sigui, tot i estar molt bé a l'inici, clar, està acabant.
És un jugador que no ha necessitat adaptació. No. Ve d'on ve, que ja juguen això, bueno, juguen això millorat.
De fet, jo crec que potser va arribar a dir... No, és que jo m'adapti a vosaltres, és que us heu d'adaptar a mi, jo crec, vull dir, perquè quan el veus al camp... No, avui també, vull dir, la sensació de líder... Total. Jo sé si amb l'absència de Frenkie i de Pedri encara...
Ja, és el mig camp seu.
La sensació aquesta s'accentua, no? Però,
i això que per mi ell on millor rendeix és a prop de l'àrea. Ho s'ha vist, en els partits que ha jugat molt a prop de l'àrea és quan ha jugat millor. Però bé, pot jugar de pivot, pot jugar d'interior, pot jugar a mitja punta, és un crac.
I sobretot jo crec... anant a l'altre jugador, Coversí, et dona tant amb la pilota? És a dir, que qualsevol sortida de pilota, t'apretin com t'apretin, acaba trobant unes passades boníssimes filtrades o a l'espai. O sigui, que són dos jugadors que ara mateix per mi són els líders i una mica la base d'aquest equip, no? Sense Frenkie, sense Pedri. Jo crec que són els jugadors més destacats i que ajuden a que funcioni. I jo també avui destacaria, a part de Rafinha, Fermín és un jugador que potser a vegades no està tan precís, no és tan eficient, però que també ajuda a
la pressió,
a la pressió, trenca l'espai, té molt de recorregut, ja, segurament ja ho hem dit alguna altra vegada, però a nivell de pressió i d'intensitat i de lluita, per mi és Gavi 2 en aquest sentit.
L'únic que no té el peu de Gavi.
No té això, el peu de Gavi, no és tan precís.
Ni la presa de decisions de Gavi, perquè a vegades molts partits Lewandowski demana totes les pilotes que estan a prop de l'àrea, les demana ell per rematar, però ja he vist en reiterats partits que hi ha oportunitats que Fermín va amb tantes ganes, amb tanta valentia que vol acabar la jugada de xuta, i a vegades és un segon de calma, fes una passada endarrere i allà tens el Lewandowski per rematar. Aquest puntet de qualitat, de pensar de forma més veloç, és el que crec que li falti. Per mi en un Barça ideal, un Barça tirant d'anys endarrere, Fermín no és un futbolista titular, ni molt menys. Ara, en un Barça com el que tenim avui en dia, amb les urgències que tenim, i que s'ha de mirar molt a la casa, doncs crec que s'ha guanyat el lloc amb tot el mèrit.
Possiblement amb els jugadors que estan lesionats, bé, no seria titular, però ara ho ha de ser. No sé si ho serà, per exemple, a París, perquè recupera Frenkie, i possiblement no ho serà. Però és necessari, jo crec que en la plantilla és necessari.
Avui Lamine no ha estat bé, però no ha estat el pitjor del partit. El pitjor del partit ha estat la tripleta arbitral, sense cap mena de dubte. Jo crec que bastant fluix el partit de l'àrbitre i dels seus assistents. A Les Palmes, sort en té de no haver acabat amb 9 a la primera part, perquè era expulsió de Cardona.
Claríssim.
Tot i no estar bé, Lamine hauria expulsat a...
Hagués provocat això.
Hauria expulsat la...
Sí, l'expulsió de Cardona.
Jo crec que l'àrbitre ho veu. I no vol xiular falta, perquè sap que si xiula falta és groga, i acaba d'expulsar el porter i pensa...
Bueno, però això de la compassió, escolta, aplica el reglament, vull dir, segona groga, i bé, em sap greu per Les Palmes, ens cau bé Pimi, sí, una mica, però amb nou, ja està, vull dir...
És que ha hagut una acció a la segona part, no sé quin jugador de Les Palmes era, que una agafada és que pràcticament idèntica, i li ha tret targeta groga, i us ha sigut la mateixa acció, l'únic que a la primera meitat segurament condicionat pel que deia el Ferran, però igualment no pots estar condicionat, és que ha sigut molt evident, és que l'agafada sí, sí, és molt clara, evident.
Molt clara.
Sí. I després hi ha aquesta qüestió de reglament del gol de Rafinha, que no en parlem ara, però si el partit hagués acabat d'una altra
per
manera...
Per està ben anul·lat.
Sí, sí, sí. Sí.
Segons reglament.
Segons el reglament.
Segons el reglament,
exacte. Lewandowski no la toca i qui la toca és Coco i a part no està en possessió.
Si estàs d'acord amb el reglament, Mireia?
En aquests casos és tan justa la línia, però si hi ha un reglament i hi ha unes normes...
Sí, 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 però jo dic... Si és... Jo és que doncs canviaria la norma.
Però és que, és que és jo encara canviaria la norma, però en contra del Barça en aquest gol. Perquè jo evidentment crec que Rafinha s'aprofita de la seva posició després per fer gol. Està un metre i mig en fora de joc.
Sí, sí, o tres metres tranquil·lament.
A la primera passada, i és evident que s'acaba aprofitant d'aquella posició.
Però vens allò, no?, de que si la rebutja el defensa, el futbol que sempre havíem entès... És un fora de joc que has d'explicar molt bé. La gent que està al camp és un fora de joc que no entén. Per exemple, si tu llavors ho veus amb la repetició i t'expliquen la norma, pots arribar a entendre-ho, que és el que deies tu, no? De que si el defensor no té intenció de rebutjar, la passada és per Rafinha, no per Lewandowski, llavors el pots entendre. Però en directe és un fora de joc que dius, capità d'aquest bon home, perquè no ho era. Tal com entenem el futbol fins ara.
Sí, ha acabat el partit 1-0 i jo crec que quedarà una anècdota, però Busquets Ferrer per mi no ha estat del tot bé. Pensant ja en el futur, d'aquí a 10 dies, aquest Paris Saint-Germain-Barça, a tu, Mireia, com a entrenadora, aquesta aturada de 10 dies et faria nosa?
Molta nosa, molta nosa. Està clar que hi ha una part positiva, que pots treballar molt més bé el rival, pots tenir el partit molt més treballat i estudiat, però ja vens d'una aturada. És a dir, jo crec que ara els jugadors el que necessitaven era tornar a competir, tornar a agafar ritme de competició, i crec que no ho podran fer per la final de la Copa. Però jo crec que hagués estat més interessant que hi haguessin partits entremig.
Què en penseu vosaltres dos,
no,
Ferran
no,
i Albert?
És... Sembla que dues aturades en un mes
no té cap sentit.
De fet, si et fixes, no sé què farà demà l'Atlètic, però pel que tinc entès, demà l'Atlètic jugarà amb els titulars, perquè i el Mallorca avui ha jugat amb els titulars, l'únic ha canviat el porter, que ha posat el de la Copa perquè estigui rodat. Perquè si no, tu no pots anar a jugar a la final de Copa amb estan aturats 3 setmanes els futbolistes. I al Barça li passarà el mateix, o sigui, arribarà el partit, bueno, el Barça i el Madrid, i el Barça i el Madrid, i l'Atlètic de Madrid, els hi passarà això, arribaran en pràcticament un mes, un partit en un mes. Recordem que quan van expulsar Vinícius era, sin Vinícius un mes, van titular els diaris de Madrid. Sí, perquè realment no juga fins llavors. A mi em sembla una bestiesa, o sigui, quan es va fer el calendari, s'hauria d'haver fet final de Copa, pues, sí, la juguen els dos finalistes i els altres que juguin, i els partits dels finalistes ja jugaran. És que jo diria que això ha passat sempre, sí.
Però és que és aquest any, no?
L'any estrany, sí. És que no es pot afegir res més, és que tot el que han dit la...
Després correran, perquè hi ha una jornada entre setmana d'aquí poc.
Sí, la confecció és que no s'entén, és que intentes buscar un argument vàlid i m'agradaria que algú de la Lliga vingués aquí i ens expliqués, perquè és que no té cap sentit, per després de l'aturada, perquè tens una setmana per preparar-ho, perquè ajorna els 4 participants a la Copa que juguen els altres equips, no li veig cap explicació coherent.
Jo no sé si la visió és que donar-li la volada que sí, es mereix a la final de la Copa, no? Que aquesta podria ser l'argument que tenen, però a nivell de competició no
posis,
té sentit.
No la posis, no? Just després d'una aturada o al cap d'una setmana.
Això.
I no ho sé. Jo tampoc ho
acabo d'entendre. Jo podria entendre que es jugués només en un cap de setmana a la Copa, però no després de que
vingui d'una aturada. Sí. Aquest és el principal
problema. Posa-la d'aquí 2 setmanes o 3.
Sí.
Que passa que llavors també és cert que tot això passa perquè qui juga a la final de Copa Atlètic Mallorca no estan en competició europea, perquè si dius, no, la posem d'aquí 2 setmanes i arriba el Madrid o el Barça, doncs estarien enmig de les competicions europees.
Sí, això ens hi hem trobat temporades passades. Sí.
I també ens queixaríem, vols dir.
Exacte.
No? S'ha de fer la tertúlia, no?
Sí. 22 i la 1, es queixen a París o de què parlen? Que demà el Paris Saint-Germain també juga.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe.
Demà un clàssic a la Lliga Francesa, al camp de l'Olympique de Marsella, juga el Paris Saint-Germain. Hola, Pau Bonastre, bona nit.
Què tal, bona nit.
A part del Luis Enrique, i ha deixat algun parell de documents interessants, no?
Sí, ha parlat de diverses coses, entre altres. Li han preguntat si demà serà l'últim clàssic francès que jugui Mbappé, i l'exentrenador del Barça no ho ha donat per fet. De fet, Luis Enrique encara té esperances que renovi. Són declaracions a Prime Video.
¿Por qué va a ser el último? Yo sigo con la esperanza de que Kylian cambie de opinión. Todavía no he dicho nada. Puede cambiar de opinión. Imagínate que ganamos los cuatro títulos esta temporada y Kylian Mbappé decide en el último momento que su sitio está en París. ¿Por qué no?
Això, com dèiem, a la prèvia d'un Olímpic de Marsella-PSG que arrencarà a 3:15 del vespre. El PSG és líder amb 10 punts de distància sobre el Mònaco, que avui ha guanyat el camp del Metz. El Marsella és a hores d'ara fora de les posicions europees. Pel partit de demà, Luis Enrique no podrà comptar amb Barcola. L'extrem ha tornat lesionat de l'aturada per seleccions i, tot i que el tècnic no l'ha volgut descartar, des de la premsa francesa apunten que es perdrà l'eliminatòria contra el Barça. Luis Enrique, en principi, sí que podrà comptar demà amb Skriniar, Marquinhos i Marcos Alonso. Ha explicat l'entrenador... Marco Asensio.
Sí, Marcos Alonso no crec, tampoc crec que el fitxaria, no? Luis Enrique no... no va dir que tota l'onze inicial del Barça... No, com ho va dir? Que tot l'onze inicial del Barça podria ser titular al Paris Saint-Germain. Va dir això, sí, sí.
Deia que Luis Enrique ha dit en roda de premsa que el seu equip no pensa més enllà que el duel de demà. Això sí, vinculat amb el Barça, s'ha referit a l'ovació que va rebre recentment Lamine Yamal al Bernabéu amb la selecció espanyola.
Mira, me gustó, por ejemplo, que la afición en Madrid aplauda a un jugador del Barça jugando con la selección española. Creo que fue un detalle muy bonito. Y un detalle de lo que significa que un jugador con 16 años sea capaz de salir del estadio del eterno rival aplaudido. Un detalle muy bonito y esperanzador.
Un PSG que, a diferència del Barça, que ara té aquesta aturada, comptant el partit de demà, abans de l'anada contra el Barça, jugarà 3 partits, 2 de Lliga i 1 de Copa.
Aquesta és l'última hora del Paris Saint-Germain abans del partit de demà. S'està posant de moda això d'intentar convèncer la gent que ha pres una decisió? Intentar convèncer-la, que la canviï, saps?
Per alguna cosa en concret?
Sí, per exemple, avui Rafa Juste, dient-li a Xavi, escolta, ja en parlarem a final de temporada, i Xavi ja ha tornat a respondre la mateixa pregunta que la prèvia, però li han tornat a fer.
Cada vegada fa més olor, no?
El què? El Mbappé que es quedi o que Xavi no, es quedi? Que...
Ah, la segona. Xavi es quedi. Mbappé està més signat pel Madrid que signat.
Sí, però Luis Enrique no ho sap, aleshores. O no. Creus que ho fa així de... to bromista, ja li agrada això.
I tant.
Sí, sí, sí. I sí, veus Xavi...
Jo crec que cada vegada... A veure, jo crec que si el Barça... Jo tinc claríssim que si el Barça passa a semis, que és difícil, però si el Barça passa a semis, estic convençut que que Xavi es queda. Seguríssim. I si... les coses d'aquí a final de temporada van com estan anant ara, que des que va marxar, de fet, ha cedit 2 empats només a la Lliga i ha guanyat tota la resta, i a Champions has passat de ronda. Si vas més o menys, acabes la temporada bé, jo crec que hi haurà una sentada, em diu Rafa Juste, amb Juste, Laporta, Teco i ell, i possiblement s'acabarà quedant.
I sembla que els jugadors se'l tornen a creure, que en algun moment de la temporada podies tenir certs dubtes de que alguns pesos pesants del vestidor, doncs, tenien algunes discussions, per dir-ho d'alguna manera, amb el pare de Xavi, i ara sembla que tots tornen a remar una, i això és molt important. I, de fet, la gestió de vestidor sempre ha sigut una de les cartes fortes, no?, de Xavi des de que va arribar, de tornar a reconstruir un vestidor l'any passat i fer sobretot un equip. Un equip que va ser campió de Lliga, una Lliga amb molt mèrit, no ho oblidem. I com diu el Ferranés, això sembla que hi ha comunió amb els jugadors, que les coses estan sortint, i que entre els missatges públics que el president, quan va fer l'entrevista la setmana passada, ara Rafa Juste, amb alguns somriures, aquell llenguatge, no?, que no verbal o entre línies, fa pensar això, però també molt supeditat al que pugui passar d'aquí a final de temporada, que això és el que a mi em preocupa, que són decisions que haurien d'estar preses ja amb molta antelació, no en funció de si la pilota entre o no entre.
A mi m'ha sorprès quan ha dit el Ferran semifinals, perquè jo no sé, jo semifinals i segona a la Lliga, no? Et refereixes?
Sí, però... jo crec que segona a la Lliga...
Que hi ha gent que pensa que amb un títol, però... No ho sé.
Bueno, és que depèn de com s'acabi la temporada. Ja. També, jo dic semifinals, però clar, si arribes a les semifinals, jo què sé, Déu no vulgui, però t'agafa el City i ja fa 4-0, 0-4, doncs les sensacions no són les mateixes que si les lluites... Depèn de molt de les sensacions que tingui no només el Barça, sinó que tingui Xavi també.
Sí, però el City no et pot agafar les semifinals.
No, ara
no vols dir si tinguessis...
Exacte, no, que el City està... que t'agafi el Dortmund o...
Sí, el Dortmund et fa un 0-4...
O l'Atlètic a Madrid, l'Atlètic a Madrid, perquè... A veure, una cosa hem de tenir clara, que és que si el Barça passa a semis...
Serà favorit a les semifinals.
Sí, i això...
Serà favorit,
llavors. Sí, i això, en cas que vagi malament, digerir-ho és més complicat, vols dir.
Correcte.
Clar. Sí. Del Paris Saint-Germain, només una cosa. Barcolà, Mireia... si no pot jugar a l'eliminatòria, és una baixa molt, 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 molt important.
És una baixa important. És un jugador titular, és un jugador molt de recorregut, un jugador que físicament és un atleta, que pot portar de corcoll a la línia defensiva, que pot fer moltes ajudes. Per tant, jo crec que és una bona notícia. Ara, crec que el PSG pot tenir un jugador de recanvi també important i Luis Enrique segur que sabrà trobar la solució. Respecte a aquest partit del PSG, veníem de Nàpols, veníem d'Atlètic de Madrid, que comentava l'Albert, que semblava que l'equip funcionava i rutllava, i ara tornes a trobar amb un Cádiz, que això també doncs, et fa anar, jo crec, amb més prudència de la que anaves abans d'aquests dos partits, i crec que això és positiu.
El fet d'avui no haver...
Sí, de no haver estat...
Un toc d'atenció, en certa manera.
Sí. Mm-hmm.
3/4 d'1. Queden 10 dies, imagina't les tertúlies que queden del tu diràs parlant de l'eliminatòria entre el Barça i el Paris Saint-Germain.
I del futur de Xavi.
I del futur de Xavi, sí, que ja n'hem parlat molt aquesta setmana i en continuarem parlant, evidentment, continuarem parlant. Avui han passat més coses, però malauradament, perquè hi ha hagut coses, surrealistes, però que passen i les hem d'explicar. Perquè només 4 dies després del partit contra el racisme al Bernabéu, entre la selecció espanyola i la brasilera, avui hem hagut de lamentar episodis racistes en dos partits. Oriol Jové, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, un l'hem viscut a la primera divisió, sí. El futbol professional, i l'altre al futbol no professional, segons Rubiales.
Semiprofessional, sí.
Segons Rubiales ho seria, però vaja, a la primera federació. Comencem pel de primera, Getafe-Sevilla. L'àrbitre ha aturat el partit a la segona part quan ha sentit algun dels crits que arribaven des de la graderia del Coliseum.
Sí, anaven dirigits al jugador del Sevilla, Marcos Acuña. En aquell moment el Sevilla guanyava 0-1, era el minut 68, i l'àrbitre Iglesias Villanueva ho ha sentit i ha decidit aturar el partit. De fet, en l'acte arbitral, i llegim el següent, en el minuto 68 tuve que detener el encuentro debido a que se produjeron insultos racistas sobre el dorsal 19 del equipo visitante, con palabras como Acuña mono y Acuña vienes del mono. Desde aficionados situados, diu l'àrbitre, en la zona central del campo, detrás de la posición de mi asistente número 2. Dicha incidencia, siguiendo el protocolo de actuación en estos casos, fue anunciada por megafonía, no reanudando el juego hasta dicho momento, 2 minutos y medio después, y no produciéndose en ninguna ocasión más en el encuentro. Pero, oh sorpresa, sí que hi ha hagut més insults a la grada del Coliseum. En aquest cas, no per un jugador, no per Marcos Acuña, sinó per l'entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, a qui li han cridat gitano de manera despectiva. Ell mateix ho denunciava així després a la sala de premsa.
Absolutamente orgulloso de cada poro de mis venas que me pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o parte gitano y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Me parece aberrante, me parece que en estos tiempos donde se están avanzando tantas cosas, que nos agarren para atrás y nos echen para atrás y nos digan cosas que me parece que salen absolutamente de cualquier mínimo espacio de convivencia. Igual le tiene que pasar esto a alguien muy gordo, a alguien muy grande, para que al final se dé un giro y todos los mecanismos de los poderes se pongan a trabajar en esto. Pero insisto, es lamentable.
Per cert, deixeu-m'ho dir, també em sembla lamentable que a aquesta hora de la nit el Getafe Club de Futbol no s'hagi dignat, crec, si ningú em corregeix, a fer un comunicat.
No l'ha fet.
Condemnant els insults racistes que estan escrits a l'acte arbitral, els de Quique Sánchez Flores no, però els de Cunha sí. I no em val que Pepe Bordalàs, és veritat, després del partit, ha dit que si això ha passat, doncs que... Doncs que
I ho han dit amb condicional, sí. I Gené també.
Gené també n'ha parlat, no?
Sí.
Però amb condicional, ells diuen que no l'han escoltat, però que si ha passat, evidentment, és inadmissible, però posant-ho també en tela de dubte, com d'aquella manera.
Quique Sánchez Flores, que va ser entrenador al Getafe.
Sí, sí, sí. Ho deia el Molló al Superesports, que encara s'entén menys tot plegat. Vull dir, tot s'ha de condemnar, però és que... No?
Bueno, perquè al final jo no crec ni que Espanya sigui un país racista, ni que el futbol sigui un esport racista, sinó que hi ha arguments, com hi ha a tot arreu. És un problema... Crec que és un problema d'educació i de societat, i ja està. I
sí.
Recordo fa poc que, bueno, fa poc, no sé si va ser la temporada passada o fa dues, també va passar al Camp de la Penya, en un partit de bàsquet.
Sí.
Per tant...
Sí, però el bàsquet passa molt menys, eh?
Sí,
que no és comparable a futbol i bàsquet, però passa molt, sí, el futbol és un esport final, on passen, on hi ha més casos,
eh? Crec que és un problema d'educació i de societat, i ja està. Evidentment, al futbol va molta més gent, però... No pots dir, l'afició del Getafe és racista, home, no.
No pots generalitzar-ho, però és que...
Com l'afició del València és racista, no.
Però potser que el Getafe, aquesta de la nit, ja hauria de fer un comunicat dient anirem fins al final, investigarem, identificarem...
El club està en col·laboració amb la policia, el que sigui, però és que està recollit a l'acte, és que què més ha de passar?
I si no l'has fet aquesta hora és que no l'has volgut fer, perquè... Ha estat el primer partit, eh?
Sí,
passat, no. Vull dir que, diguéssim que, bueno, per molt que sigui en plena Setmana Santa, ja tenies temps de...
Vinícius sí que ha fet un tuit, eh?
Sí, sí que l'ha fet, mira...
Vinícius, o el seu...
Diu,
assessor.
Diu la piulada...
Dubto que Vinícius...
Diu la piulada, este fin de semana ni siquiera jugaré, pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña... y al entrenador Quique Flores del Sevilla, y a Sar y al Rayo Majadahonda, que su valentía inspira a los demás. Ahora explicaré aquest segon cas. Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen.
Em fascina l'inici del tuit, però...
Sí, este fin de semana ni siquiera jugaré... No...
O sea, dir...
No té cap vinculació amb el que estava denunciant. O sigui, no jugarà perquè està sancionat. Però vaja, en qualsevol cas també confirma que, vull dir, hi ha insults racistes, però no només a Vinícius, vull dir que de racisme n'hi ha tot arreu, i que no és només Vinícius perquè tingui un comportament, no. Vull dir, per què? Per exemple, avui, no un, sinó dos, jove, a la...
El mateix preu, sí.
Sí, sí, a la primera federació, Sestao, River, Rayo Majadahonda, partit suspès.
Sí, directament. Estava guanyant el Sestao 2-1 al minut 84 i de cop i volta el porter del Rayo Majadahonda, Sheikh Sarr, que per cert és ex del Nàstic de Tarragona, s'ha dirigit cap als aficionats que tenia darrere la porteria i ha agafat un aficionat local de la bufanda. Per què? Doncs ens ho ha explicat a RAC1 un dels futbolistes que ho ha viscut en primera persona, el capità del Rayo Majadahonda i company de Sarr, Jorge Casado.
Íbamos a sacar de centro y me da la vuelta y le he visto que había saltado a la grada y hemos ido para allá corriendo y yo cuando he visto que me da la vuelta sabía que no era por un simple insulto o un hijo de puta, sino había algo más. Y hemos ido para allá, pues lo primero que he hecho es sacarle allí del tumulto que había y le sacan volandas y bueno, ya luego ha venido la policía, más compañeros, han empezado ya a montar a la gente. Y bueno, pues Cheika recibe insultos, él los ha escuchado él y al que le han dolido es a él. No creo que una persona, un futbolista profesional, haga eso porque sí. Y bueno, le han insultado puto negro de mierda, mono y el ruido del mono.
Per tant, ens ho podíem imaginar, però aquests han estat els insults que ha hagut d'escoltar el porter del Rayo Majadahonda. Ho dic perquè en aquest cas a l'acte arbitral no hi consten aquests insults. Tot i així, el que ha fet l'àrbitre ha estat expulsar el porter, expulsar Sheikh Sarr, i llavors el que ha fet el Rayo Majadahonda, en aquest cas el que ha decidit Jorge Casado com a capità, és marxar cap als vestidors i no tornar a sortir, tot i saber que s'exposen a una sanció.
Volvería a hacer lo mismo, otra vez, una y mil veces. Ante todo, por encima del fútbol están las personas y está nuestro compañero. Él es lo único que está haciendo, lo único malo que ha hecho hoy es hacer su trabajo. Y el que ha recibido los insultos y el que encima va a salir perjudicado va a ser él, y tanto él como el club.
Deixa'm dir que el Rayo Majadahonda és l'últim classificat de la primera federació, per tant, precisament sobrat de punts, no va. Deixa'm dir que Casado també havia fet una piulada després del partit en què deia que des de la federació els havien pressionat per tornar a la gespa i que no ho havien fet. Quan hem parlat amb ell ens ho ha matisat, assegura que els feien tornar per poder activar el protocol contra el racisme, el protocol que sí que hem vist al Coliseum. Finalment, com que s'han negat a tornar, doncs aquest protocol no s'ha activat. És el que ha dit, per cert, la federació després en un comunicat, que no han pogut activar aquest protocol perquè el Rayo Majadahonda no ha volgut tornar al terreny de joc, i també han dit en aquest comunicat que l'àrbitre, el que dèiem, no ha escoltat en cap moment aquests insults, però això sí que condemnen qualsevol mena de conducta racista. També ho ha fet el Sestao, per cert, l'equip rival, que en aquest cas sí que ha fet un comunicat explicant doncs, que evidentment si es demostren doncs, aquests insults, que col·laboraran amb la justícia per depurar les responsabilitats que convingui.
Sí. Ara la incògnita, Oriol, és veure quina sanció, perquè potser hi ha sanció pel porter per la vermella, si li treuen la vermella, si no li treuen...
Sanció de punts per l'equip.
Sanció de punts per l'equip. Bon, estem parlant d'una agressió a un aficionat. Parlava el Pou també en aquestes qüestions. Podria tenir un punt de sensibilitat, no se l'hauria d'haver expulsat, però és que fa pinta, potser, que, és que no només això, sinó que hi pot haver sanció pel jugador.
Diu la federació en el comunicat que ha fet que es basarà en la redacció de l'acte arbitral, que evidentment fa constar doncs que el Rayo Majadahonda s'ha retirat del terreny de joc i no ha volgut tornar-hi, i no fa referència a aquests insults.
No, simplement a mi em semblaria una vergonya que sancionessin el porter i el Rayo Majadahonda, la Federació Espanyola de Futbol, que és la que va organitzar el partit contra el racisme fa 3 dies.
Sí, sí.
I el va organitzar, evidentment, per guanyar diners.
Sí. Hi ha una lectura de tot plegat, que és que sí que hi ha cert canvi, certa conscienciació, perquè això, el futbol d'aquestes categories, ha passat tota la vida. No sé si casos d'aquests de que el porter s'acabi encarant amb un aficionat, però ara se'n parla més. I n'estem parlant aquí, i cada cop, en aquest cas, el Rayo Majadahonda ha decidit aturar el partit, no tornar, i això sí que, per intentar buscar dins de tanta penombra una mica del got mig ple, és que hi ha consciència, els mateixos jugadors són els primers, perquè anys enrere potser hauria sigut, va, que no s'hi dona nada, sigue, seguim jugant. I ara s'atura un partit, en parlem, s'hi fa debat, i això és una cosa que a veure si ens serveix a tots per aprendre una miqueta i canviar d'una vegada.
Sí. 4:01, gràcies, Jove.
Fins ara.
Una pausa i de seguida rematem el Tu diràs, anem a Girona un moment i tanquem tertúlia i tanquem la barraca. Ara tornem.
Tu diràs, amb Gerard Ballet. El dimarts 9 d'abril, la gala dels Premis Drac, creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis Drac, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie con connectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Afdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unió Suïta Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
7, 11, 30, 31 i 39. I els sols, el 5 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Gerard Ballera.